RAC més 1 presenta RAC and Go, el podcast sobre startups amb Oriol Llop, amb l'impuls de CaixaBank Day One.
A veure, una pregunta per començar. Què preferiríeu? Treballar al departament de màrqueting de Nike, multinacional global, del món de l'esport, super de moda, èxit de vendes, o convertir-vos en emprenedors i fer allò que realment us agrada, crear el vostre propi producte i vendre'l als vostres primers clients? Què faries, va? Acabo de sortir del metro, plaça Espanya, comença la pujada del camí cap al poble espanyol i a dins del poble espanyol hi ha l'espai Cuquiteca. Allà espero trobar-hi l'Albert i el Gaston. Tots dos van deixar la seva feina al departament de màrqueting de Nike per convertir-se en emprenedors del món de la gastronomia. Ara mateix us els presento.
RAC and Go, el podcast pels emprenedors. Change the world, or the world will change you.
Albert, Gaston, què tal? Com esteu?
Molt bé, molt bé. Encantat.
Començo, escolta, molt directe. Segur que és millor ser emprenedor que no pas treballar a la multinacional Nike?
Home, és molt millor, definitivament.
Albert, justifica-m'ho, per què?
Bé, en una empresa com Nike sovint doncs, tens moltes capes de persones, de decisions, d'estructura que impedeixen potser que treguis el millor de tu, no? Que puguis aportar el teu granet de sorra en fer un projecte propi. I aquest és una mica el punt que el Gaston i jo teníem, no? El punt d'emprendre.
Gaston, tu creus que ara pots dir que treballes en allò que t'agrada?
Sí, sempre he treballat en el lloc que m'agrada. He tingut una passió que és l'esport i una altra que és la gastronomia i no em puc queixar.
Guanyeu més o menys diners?
Home, parlant de diners, òbviament les corporacions i el que és l'entorn empresarial més de multinacional tens molts privilegis, però l'emprenedoria t'ofereix altres coses.
Per exemple, més temps lliure o menys temps lliure?
Jo crec que aquest és un malentès que sovint la gent pensa, no? Confonen emprendre amb tenir descans. I quan el projecte és teu, sovint hi poses moltes més hores, no? I els de casa ho noten. No és descansar, emprendre.
I més mal de caps, també, o menys?
Jo crec que estaria molt igualat.
I l'última, sou un duo d'emprenedors. Això també a vegades porta que no hi hagi la mateixa opinió i de criteris, alguna baralla per aquí o no?
Bueno, és evident que veiem coses diferents i coses iguals, però la diferència fa créixer. Jo crec que el que un no veu ho aporta l'altre. Això és l'important.
Com us deia, som a l'espai de la Cuquiteca, ideal per a fer-hi qualsevol dinàmica vinculada amb la gastronomia, digue-li cursos de cuina, festes d'aniversari, dinàmiques d'empresa, tot tipus d'events, per gent gran, per nens, espais molt grans, molt diàfans, aquí al poble espanyol on som. I també és l'espai ideal per a gravar aquest podcast, perquè avui aquí cuinarem un fogó, una paella ben grossa, i diria que... Què és el que hi ha dins, Gaston? Explica'ns una miqueta què ens està preparant aquí.
Bé, una cosa molt senzilla, però alhora molt popular, i és que estem fent uns fideus rossejats. Els fideus rossejats, bàsicament, necessiten una bona matèria prima i dos elements essencials, un bon sofregit i un bon caldo.
El vostre negoci, precisament, Gaston, consisteix en això, en proveir a restaurants i a particulars de bases de cuina per fer aquest sofregit que estem fent aquí.
Exactament, vam crear Quick perquè vam veure que hi havia una necessitat important tant en l'ús domèstic com en professionals d'hostaleria per tenir sofregits molt ben treballats, de moltíssima qualitat, i que els ajudessin a guanyar moltíssim de temps amb la preparació.
Sempre es diu que l'emprenedor ha de detectar un problema i trobar la solució en aquest problema. El problema que tenen els restaurants és que no tenen temps de preparar amb qualitat un bon sofregit, Albert?
És un dels reptes, i ara amb la pandèmia, amb el Covid, aquest tema s'ha agreujat. És a dir, el temps és un recurs limitat a les cuines, també ho és a casa, però les cuines professionals, on passen moltes coses, on s'ha de fer moltes tasques molt ben organitzades, i si un va curt de temps, ha de trobar eines i recursos per guanyar doncs, agilitat en altres àrees, oi?
Gaston, explica'm el que posa. Al costat de Quick posa bases de cuina...
Quick bases de cuina naturals.
Explica'm.
És a dir, és veritat que som molt reconeguts pels sofregits. També elaborem picades, tot amb aquest eix de naturalitat, amb un producte viu, etc. Però realment la nostra idea és la de ser professionals i especialistes en elaborar bases de cuina. I les bases de cuina són aquelles elaboracions troncals de qualsevol recepta.
Per tant, si jo vull fer el meu sofregit, que el sé fer de la meva manera i tal, 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 el puc seguir fent amb les vostres bases de cuina, eh?
Totalment, perquè són bases de cuina neutres que no porten ni sucre, ni sals afegides, sense additius ni conservants. Tu amb la mateixa base, amb el nostre sofregit, podràs fer un curri, podràs fer un arròs, podràs fer uns fideus rossejats, podràs fer un suquet de peix, una sarsuela, un marmitaco, una sopa de ceba de plorar. No donem una recepta tancada, un producte tancat. És una base que et permet explorar la cuina amb totes les variants que t'acabin agradar.
Estava pensant, com se us acut aquesta idea del sofregit? D'on surt la proposta de dir deixo Nike per entrar en aquest món de l'emprenedoria i crear una startup com aquesta?
La veritat és que la història de naixement de Quick és una història molt emotiva, molt emocionant. És una història potser d'aquelles que, no, que es veuen moltes vegades a les pel·lícules, però que és real, que és que de cop i volta per les paraules d'una persona en un moment donat entens una idea, no? O sigui, t'encén una llumeta. En el meu cas va ser conduint un cotxe un dia qualsevol a les 3 de la tarda i escoltar RAC1 precisament en un programa de ràdio on s'entrevistava doncs, la Carme Ruscalleda, no? La reconeguda chef, que li preguntaven doncs, una pregunta tan simple però a la vegada tan interessant, no? Que era qui cuinava a casa els diumenges. I arrel d'aquella resposta i arrel d'aquella explicació de que ella ja es preparava aquelles bases de cuina natural 100% a casa, les congelava i les treia quan volia, a mi aquella idea em va semblar meravellosa. No? I arrel d'aquí doncs, és quan jo doncs, truco doncs, al Gaston, que és un bon amic, un
company. Estaves conduint, escoltant la ràdio, se t'acut aquesta idea i immediatament...
Clar, perquè jo sabia que ell era una persona que...
Això se'n diu parar el cotxe...
Ah, literalment, a la cantonada. Era una persona que estimava molt la cuina, que ell l'estima molt la cuina, és una persona que és molt creativa, a més, que ens coneixem de l'època de Nike, i vaig pensar que realment un viatge com aquest s'havia de fer acompanyat, oi?
Gaston, on estaves tu quan va rebre la trucada, te'n recordes? I què et va semblar el que l'Albert et va dir?
No, a mi quan l'Albert em truca sempre agafo el telèfon. Sempre, que sí que és veritat que vaig haver de convidar-lo a dinar per la idea, però bueno, realment...
Quan... Vas haver-ho de pair.
Vaig haver-ho de pair. I quan m'ho va explicar, de seguida, una idea, diguéssim, molt embrionària... Li vam començar a donar forma, li vam començar a donar capes, després la idea d'un sofregit vam començar a parlar de bases de cuina, un concepte molt més ampli, ara fem sofregits, fem picades, i li vam donar una mica, doncs això, posar una capseta, un llacet, i li vam donar forma.
La clau de tot això es diu...
La Carme Ruscalleda.
Has dit Carme Ruscalleda?
Mm-hmm.
Saludem-la.
Som-hi.
Carme, com estàs?
Molt bé.
Seu aquí, Carme, seu. The best way to predict the
future is to create it. Esteu escoltant RAC & GO, el podcast de les startups de RAC1.
Molt bé, doncs vinga.
Escolta, m'has d'explicar per què el sofregit salva de qualsevol emergència.
Més que salvar de qualsevol emergència és el lluïment de qualsevol plat que tu vulguis fer.
El lluïment, és el que li dona el toc diferent.
Clar, és com en un edifici, el fonament. Tu si fas una casa sense fonaments va torta, si tu fas un arròs o fas uns fideus sense un bon sofregit va tort total. Però tothom sap que un sofregit és tenir bon producte i dedicar-hi un temps. I tots anem curts de temps. L'hostaleria, el temps l'ha de pagar molt car, i si a més el suma a altres treballs i el perill de que aquest sofregit no tingui aquest seguiment lent per arribar al punt òptim i hi hagi una pífia, i a casa o hi ha mandra o no hi ha temps. Per tant, aquí es resol un tema molt important.
Qui ho anava a dir? Que d'una entrevista a la ràdio RAC1 sortiria una startup com aquesta, no?
Sí, exactament. Bé, ell hi va veure, i em sembla, aquell ninxo de necessitat d'arribar a casa, i això és així, és a dir, farem un arrosset, i un arrosset el fem en menys de 20 minuts. Perquè, esclar, ja teníem clar que podria ser de sardines, però tenim el sofregit que ho aguantarà.
Escolta, Gaston, a quin moment estem de la cuina?
Home, els fideus ara al poll ja els té rossejats, ja ha confitat una mica la sípia, ha inclòs el sofregit i ara just hi acaba d'afegir el brou.
Què és l'important per cuinar un bon sofregit, Carme? Què diries?
Des de cru. Des de cru has de tenir doncs, la voluntat de comprar una bona ceba, i una bona ceba és la ceba de Figueres, i és una ceba que tu saps que a l'hora de pelar et farà plorar més que les altres. Per tant, ja t'evitem que ploris, ja t'evitem que la vagis a comprar. El perill de que la guardis, ostres, si se't malmeti. I és fet amb una ceba que arriba fresca, que es pica, es pela, que es pica i que es controla tot el procés. Si tu fas mig quilo de ceba a casa d'un sofregit per arribar a aquest punt de confitat que ha arribat, necessites com a mínim una hora. Si tu en fas 2 quilos ja necessites un parell d'hores. I aquí et resolem de que ho tinguis al punt, que el puguis tenir en un envàs que el pots tenir en on tens el rebost sec, no cal refrigeració, i amb un envàs que no el contaminaràs, que no hi hauràs de posar una cullera, sinó que com una mànega agafaràs la dosi que necessites, l'altra, si no la gastes, la pots tenir en fred a la nevera 8-10 dies, i si dius, mira, no el gastaré, el congeles. O per racions, o potser la mitja bossa que has gastat, que dius, mira, el proper dia també en tornaré a gastar mitja.
Per tant, passem de quanta estona, de 3 hores a...
Exacte, d'un parell d'hores segures. Res. Mira, jo penso que el nom és encertadíssim, perquè és quick. Per tant, tens un sofregit ràpid, perquè l'eslou l'han fet tot ells.
On el feu, aquest eslou? On es cuina? On es prepara tot aquest?
Nosaltres tenim l'obrador a Tordera, que és part del Maresme, i la veritat és que el Maresme ens ha acollit molt i molt bé. L'Albert i jo no som del Maresme, però allà vam trobar l'oportunitat i cada setmana, com deia la Carme, rebem producte fresc, ceba de Figueres, tomàquet de veritat, de l'hort, un bon d'oliva verge extra, i allà fem tota la depuració, els sofregits i les picades.
Fixa't, hi ha una cosa molt important. No són operaris de la indústria agroalimentària, són cuiners. Cuiners que s'adonen que si la ceba doncs, és nova de temporada, té més aigua i tindrà una resposta. I si és una ceba d'estoc, és més seca i en tindrà una altra. I això és molt important.
Albert, digues tot moment de preguntes curtes, ara si pot ser amb respostes curtes també. Albert, dorms millor com a emprenedor o dormies millor com a directiu de Nike?
Diria que dormo igual de malament els dos cops, però a la vegada dormo tranquil perquè dormo pensant que l'endemà faré una cosa que m'agrada.
Fareu rics amb el vostre producte, Gaston?
La veritat és que no hi pensem, això.
Sofregit i prou o altres productes?
El sofregit és la base, però una bona picada acaba aquell plat, no dona el toc final, aquell perfum que diu la Carme.
Posem-hi algun nom d'algun competidor de Quick o no n'hi ha?
Tot el que sigui un sofregit ultraprocessat o una picada que estigui fet no amb un producte viu, sinó que estigui maltractada en quant a cuina, no ho considero una competència perquè nosaltres fem un producte que està a un altre nivell.
La recepta més rara que algú ha fet servir el vostre sofregit?
Rara no ho sé, però fa un parell d'edicions del Fòrum Gastronòmic vam tenir un cuiner que el que va fer va ser agafar una picada i la va deshidratar, va separar-ne les parts per poder fer un plat fantàstic.
Posem números a la vostra startup? Quines dades explicarien la situació actual vostra?
És una molt bona pregunta. Primer compràvem la ceba, que quasi et diria per quilos, ja la comprem per tonelades, oi? Avui en dia, al mes, som capaços de fabricar més de 5.000 quilos de producte acabat, i això és un gran número. I un altre número que ens fa molta il·lusió compartir és el fet que a dia d'avui som més de 250 botigues arreu del país i també a poc fora de Catalunya, que confien en nosaltres i que posen el producte a l'abast del consumidor.
I això a quin preu ho veneu?
Nosaltres estem comercialitzant els sofregits a 4,45 € i va inclòs, que n'hi ha 8 racions de 20 grams, i les picades a 3,95 €.
L'última. Hola, soc Ferran Adrià. El producte de l'Albert i el Gaston és per restaurants normals. Pels bons restaurants el producte no serveix. Veritat o mentida? Què li diríeu?
Jo crec que una bona base serveix per tot tipus de restaurants. Des del restaurant més gastronòmic, que busca més el lluïment, diguem, del plat, com aquell restaurant potser més humil, més tradicional, que vol fer bé les coses i que vol fer una bona base en producte natural. Crec que servim per molt tipus de client.
Tornem a la Carme, perquè no la tenim aquí simplement perquè va ser la inspiració de l'Albert i el Gaston, sinó perquè ara mateix la Carme s'ha unit en el projecte. O sigui, podem titular Carme Ruscalleda igual emprenedora?
Sempre ho he estat. I penso quan els hi preguntava si dormien bé o si eren més feliços, jo m'hi veia fotografiada. T'he de recordar una frase magnífica de la pel·lícula El festín de Babet, que quan ella s'ha gastat tots els quartos d'aquella rifa, li diuen, però ara ets pobre. I ella diu, un artista no és mai pobre. La riquesa està amb aquell preu que té la teva llibertat i la llibertat de fer allò que vols. Això no es compra amb diners. Evidentment, home, apostem per la sostenibilitat i les coses han de ser rendibles.
I per tant hi veus una oportunitat.
Sí, home, i tant, és clar que sí.
Per tant, la raó final a la que el Gaston i l'Albert van convèncer com per implicar-t'hi?
Mira, la raó principal és aquest esperit de la puresa que estem oferint. Sí, en aquest sofregit de ceba jo t'hi detectés un sabor de mil isles, no hi hauria pujat a cavall. Però com que jo sé que qui el provarà per primera vegada reconeixerà el seu sofregit o li recordarà la iaia que és qui li fa el sofregit, això em sembla màgic.
I per tant fem la vida més fàcil a les àvies, a les mares, als restaurants.
És un moment que la societat moderna estem posant en mans de la indústria agroalimentària la nostra alimentació. Perquè la indústria treballi bé amb aquesta manera tan neta i tan pura, l'usuari, el client, ha de ser molt coneixedor. I aquí anem a clients coneixedors. I començarem amb altres que es distreien amb les mil isles.
Algú dirà, pots dir que és tan natural això?
Sí, bueno, que ho provi. I només ell s'ho ha d'explicar, ell ho ha de descobrir.
I no perd el gust en l'envasat?
No, no, per concentració. Això és com una confitura. Mira, tu saps que una maduixa és màgica, fresca, però quan en fas una confitura li allargues el temps, perquè l'has reduïda, perquè ella ja tenia sucres, però n'hi has afegit. Aquí has arribat en el punt d'aquest pH per reducció i amb l'oli d'oliva i ja en tens prou, li allargues la vida.
Gaston, tu vas controlant com va la cuina? Ja ho tenim gairebé o encara falta una miqueta?
No, jo crec que queden, què, 2 minutets?
Doncs va. Queden algunes preguntes. Com va ser el vostre començament, quan encara no hi havia la Carme? Us prenen per bojos després de dir, no, jo això ho he escoltat a RAC1 i d'aquí podem fer una start-up? Què? Quina és la reacció de la gent?
Al principi molts amics et tracten de boig, perquè vens d'un entorn molt segur, del que tothom entén com un escenari d'estabilitat, de confort, i el que els dius és que sortiràs d'aquell escenari a un lloc on no saps què passarà. I realment aquesta incertesa és el que molta gent la frena d'emprendre. I és una miqueta el que recomanem una miqueta de fer la resta de persones que tinguin aquest esperit, no? Que se la juguin, que ho intentin, perquè bueno, ho poden aconseguir.
I els primers diners d'on surten?
De les nostres butxaques. Al final és un projecte que és propi, és un projecte que vam creure des del principi i que, evidentment, havíem de validar i havíem de comprovar. Havíem de començar a parlar amb cuiners. Nosaltres no som cuiners professionals, som gent que ens apassiona la cuina, però ens havíem de rodejar de cuiners professionals. Havíem de fer un bon envàs. Tot això requereix una inversió. No som una start-up tecnològica d'aquelles que és una aplicació o d'aquelles que és un esperit que potser no es toca. Som una start-up que es pot palpar, som una empresa.
És una de les coses que també m'agrada, per això també doncs, us he triat. Segur que recordeu el primer client, Gaston.
Ostres, sí. La Mariona i el Jaume, a Vilanova del Vallès, a Cal Cabré. Una abraçada als dos. No ho van fer per amistat, o sigui, realment, a més, ho van veure, ho van reconèixer el producte, i ells ja treballen un tipus de producte de proximitat, de quilòmetre zero, ben cuidat, i s'hi van tirar de cap.
Alguna cosa que hagueu après que ara no repetiríeu?
Bé, potser al principi volíem córrer molt i volíem donar més importància a la velocitat que a les coses ben fetes. Avui en dia estem dient que no a coses que ens arriben perquè creiem que la millor forma potser és una altra. Estem tenint paciència i això és important, tenir paciència.
I al revés, que és una cosa que la vareu encertar des del ben principi.
Home, jo crec que crear Quick amb la vessant del consum domèstic per particulars i també tenir el negoci d'hostaleria, sobretot amb els anys que hem tingut per endavant amb un entorn Covid, etc., crec que va ser una gran decisió, perquè ens ha permès gestionar els dos negocis i fluctuar-los d'una manera que ens ha permès pues, sobrepassar les dificultats i anar molt bé.
I Albert, hem de convèncer a un consumidor, a una persona particular que a casa seva ha de comprar un dels vostres envasos, encara que potser sigui una miqueta més car o tingui una miqueta més d'esforç econòmic, per què val la pena comprar el vostre producte?
És que em sembla que la Carme m'ho explicava abans molt bé. És un producte que s'ha de provar i que un cop el proves i el poses en marxa t'adones de tot el que t'aporta. T'aporta un estalvi de temps, evidentment. T'aporta potser aquella concentració, aquell treball ben fet que tu a casa doncs, potser no hi arribaries perquè potser doncs, no tens la paciència de portar doncs, la ceba o el tomàquet en aquell nivell de concentració que parlàvem i després perquè nosaltres creiem molt en que el producte és resolutiu, és un producte que els millors cuiners l'estan validant. Aleshores, si els millors restaurants del país aquest producte és un producte que pot servir, per què no pot servir a casa?
Jo estic convençuda que fem un estudi econòmic del temps que és fer la compra, fer l'estoc, fer el picat.
Que això no es compta amb diners, però que són més diners. Al final,
realment, el que és la professió sí que es compta. A casa no, que no es compta. Tu no comptes el temps que estàs cuinant, però aquell temps val diners. Per tant, si valores tot això, el resultat final... Potser tu, a casa teva, de manera privada, treballes més car.
Gaston, tenim el sofregit preparat. Aquí el Pol ens ha estat ajudant tota aquesta estona. Com està això?
Home, jo els fideus rossellats els veig de fàbula. Jo crec que això ja ho tenim, eh?
He llegit que reptes a qualsevol persona a que trobi la diferència entre un sofregit fet al mateix dia amb el vostre dels sofregits, envasat i cuinat amb tot el carinyo del món. Dius que realment no hi ha diferència?
No hi ha diferència. Segueixo reptant a qualsevol que vingui, que el posarem al costat, ens posarem la vent als ulls i ho provarem.
No arribo tant jo, però jo li puc demanar a la Carme que ens digui la veritat, que no hi ha diferència, si ens ara aixequem i ens aprovem?
D'entrada t'he de dir que si tu vens a competir amb una ceba blanca, ja ho tenim guanyat. Però si tu vens també amb una ceba Figueres, no hi ha diferència.
Anem a provar-ho?
Sí, tant.
Va, som-hi. Passeu per aquí, jo em poso a l'altre costat. I Carme, m'has de dir la veritat, eh? Si realment té el mateix gust que el que faries tu a casa.
No hi ha cap individu estrany que s'hi hagi colat. Tots els reconec.
Tots els reconeixes, no hi ha individus estranys.
No.
M'agradaria que tots els oients tinguessin en aquest moment la boca aigua.
I el pecat de gula d'apurar el plat.
The best way to predict the future is to create it.
Esteu escoltant RAC & GO, el podcast de les startups de RAC 1.
Sempre acabem les converses amb la mateixa pregunta, que és la següent. Quin és el lema, la frase, la idea que Gaston i Albert us fa aixecar cada matí i us anima a seguir emprenent, a tirar endavant quick?
A mi una frase que em va agradar molt, que la va fer servir la Carme precisament en un vídeo d'una recepta que tenia ella, que parlava del sofregit com el roc a la faixa. Jo crec que quan emprens, el teu deure és tenir un roc a la faixa sempre, una idea, un nou projecte, una solució. Per tant, aquest roc a la faixa és una cosa que sempre tinc present al dia a dia de quick.
Molt bé. I la Carme, com a nova emprenedora, no, perquè he dit que sempre havia sigut emprenedora. La Carme, com a emprenedora, quin és el seu lema?
Doncs mira, jo aplico una manera d'actuar que ja me la va ensenyar el meu pare. I el meu pare deia, l'eina fa la feina i la mà que la fa anar. I entenem com a eina la cassola o entenem com a eina el sofregit. Per tant, tens una bona eina i la mà que la fa anar ho porta a bon port.
A RAC més 1, RAC & GO. RAC & GO.
I una altra cosa que sempre fem habitualment en aquest podcast és demanar a dos experts que ens destaquin la idea que consideren més rellevant de la conversa que hem tingut, la idea que hem de retenir de tot el que s'ha parlat avui. Un és l'Oriol Alcova, que és el primer dels dos dels nostres experts. Ara sabrem amb quina idea es queda de tot el que s'ha dit en el podcast d'avui.
La idea que diu l'Albert, això de tenir un roc a la faixa quan ets emprenedor, a mi m'ha recordat directament a la Carme Ruscalleda. És a dir, quin és el roc a la faixa que té aquesta startup? Doncs bé, la figura de la Carme Ruscalleda. I si això ho generalitzem i tractem de buscar un aprenentatge per qualsevol emprenedor, jo us diria que la Carme Ruscalleda representa aquella demanda sofisticada, aquelles persones expertes en un àmbit concret que són font inesgotable d'idees de negoci, de nous productes, de nous models de cuina, en aquest cas, de restauració, de solucions, que després un emprenedor ha de ser capaç de portar-ho a la pràctica i de gestionar-ho de la forma més eficient possible. Moltes multinacionals se n'estan adonant de que tenen talent intern i amb idees, i que li ha de proporcionar l'espai i les eines per poder desenvolupar aquestes noves idees internament. En aquest cas, Nike no ho ha sabut fer. Ha deixat perdre un talent preciós, capaç de reinventar la companyia per fer-la competitiva en el llarg termini. Jo us diria, i aquest és un aprenentatge més aviat per aquells que estigueu a les corporacions i a les empreses en general, que identifiqueu aquest talent a través de programes sistemàtics d'emprenedoria corporativa, per poder aprofitar-ho internament i no perdre aquest valuosíssim actiu que és el talent emprenedor. Aprofito, finalment, per desitjar-vos un molt bon i innovador estiu. Aprofiteu per reconnectar amb vosaltres mateixos i connectar la bombeta de l'emprenedoria en cada cosa que feu.
If you think education is expensive, try ignorance.
I la Marga Altés fa el mateix, també tria una idea de la conversa avui amb la Carme Ruscalleda, l'Albert i el Gaston, i ens diu la que és més rellevant des del seu punt de vista és aquesta.
La història d'aquest capítol ens dona peu a parlar d'una recepta que hem vist molt sovint al llarg dels episodis de les dues temporades del podcast. Tendim a pensar que darrere d'un bon negoci hi ha un gran pla orquestrat en un laboratori d'idees i que està tot planificat. Això per anar bé ha de venir després. Però moltes vegades, o la majoria de vegades, el moment eureka d'un negoci succeeix en qualsevol lloc i en qualsevol moment. Cal saber detectar-lo, saber que aquella no és una idea qualsevol, sinó que és la idea bona de la que s'ha d'estirar del fil. Però al mateix temps s'ha d'estar sempre disposat a evolucionar aquesta idea. O el que es diu ara en el món emprenedor, s'ha de saber pivotar. I l'altra part de la recepta, l'ingredient que m'agrada, és saber que per ser emprenedor no cal voler inventar la roda cada vegada. Precisament avui hem parlat de cebes i de sofregits, d'un producte de tota la vida, però amb un nou format i un model de comercialització que dona resposta a una nova necessitat del mercat. I és això precisament el que fa un emprenedor. És igual si és amb intel·ligència artificial o amb cebes de Figueres.
RAC més 1, RAC & GO. RAC & GO.
Moment final d'agraïments. Comencem per l'equip de l'Espai On Som, aquí a la Coquiteca, al Poble Espanyol, gràcies a la Neus, que ens ha acollit, un espai genial per a fer-hi qualsevol tipus d'activitat vinculada amb la gastronomia. Gràcies també a CaixaBank Day One, que ha sigut el nostre patrocinador fidel en les dues temporades que portem emetent aquest podcast. A l'Albert, al Gaston, gràcies també per ajudar-nos en aquest darrer podcast i gràcies pel vostre testimoni. Fins una altra. A la Carme, molta sort en aquesta nova aventura com a startupera, si em permets aquesta expressió. I amics oients del podcast, una temporada més us hem pogut acompanyar. A tots desitjar-vos un bon estiu. Aprofiteu per descarregar-vos els podcasts que us quedin encara pendents. N'hem fet fins a 13 molt diferents, molt variats i molt curiosos cadascun d'ells. I esperem escoltar-nos ben aviat, si pot ser a la tornada de vacances, aquí a la mateixa ubicació, a la web de RAC+1, amb l'espai RAC & GO, per a gent valenta, sense por i amb ganes de canviar el món en el que vivim. A tots, moltes gràcies i fins la propera.
RAC+1 us ha ofert RAC & GO, el podcast sobre startups amb Oriol Llop, amb l'impuls de CaixaBank Day One.